Vanguardia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels moments més significatius del regnat de Jaume I va ser la conquesta de València. Però aquella conquesta no va arribar als límits territorials actuals del País Valencià, sinó que es va aturar uns quilòmetres al nord de la ciutat d'Alacant. El regne musulmà de Múrcia, que comprenia les comarques del sud d'Alacant, va ser conquerit pel gendre de Jaume I, el que havia de ser el rei Alfons X de Castella. Però el domini castellà era molt feble i Jaume I va decidir entrar a Múrcia i posar-la en mans d'Alfons, o el que era el mateix, de la seva pròpia filla Violant. Múrcia seria conquerida i poblada per l'exèrcit català, però seria deixada sota el control dels castellans. Aquesta generositat de Jaume I no va agradar gens al seu hereu, Pere II, que va viure el control castellà sobre aquell territori i la política dels seus reis com una afronta. Seria un net de Jaume I, Jaume II, qui decidiria fer pagar el que considerava traïcions castellanes i entrar a sang i foc al regne de Múrcia. La presència catalana a Múrcia no es va allargar molt de temps, encara que els habitants del regne eren, en la seva major part, catalanoparlants. De fet, 150 anys després encara hi ha testimonis de que l'idioma que es parlava a Cartagena, Oriola, Múrcia, era el català. Aventura èpica o política assenyada? D'això avui en parlarem a l'Enguàrdia.
En Guàrdia. Amb Enric Calpet. A Catalunya Ràdio.
I aquí, al meu costat, tenim el professor d'història particular d'aquest programa, l'Oriol Junqueras, benvingut.
Gràcies.
Els segles XII, XIII i XIV són uns segles extraordinaris per l'expansió del regne català.
Sí, per moltes vegades la gent pensa que són els segles més bonics de la història de Catalunya perquè no ens toca sempre el rebre, diguem-ne, no? Que és el que ens passarà en els segles posteriors.
Aquí fem rebre bastant, diguéssim.
Aquí, sí, érem nosaltres els que repartíem estopa, evidentment també ens tocava en la cara, però...
Amb raó, més d'una vegada, m'imagino.
Segurament com tothom, és a dir, el món bons i dolents no en hi ha gaires, diguem-ne, tots fan el que poden i el que els deixen i el que saben. I en aquell moment, els segles XII, XIII i XIV, doncs els catalans en sabien bastant, podien bastant, i si els deixaven, que no sempre els deixaven, doncs s'expansionaven, és a dir, feien créixer el seu país. Una mica com qualsevol altre lloc del món, com qualsevol altra societat, com qualsevol altre estat, si aquestes paraules són vàlides pel període, que això ja és un element de conflicte, doncs tothom intenta expandir-se cap a tot arreu un pot. És a dir, els catalans que feien al segle XII doncs miraven cap a Occitània, però també miraven cap al sud del país, és a dir, cap al País Valencià. També miraven cap a Ponent, cap a Aragó, i per això la Unió Dinàstica amb Aragó, però també miraven cap a Llevant, cap al mar, i per això vindran després les conquestes de les illes, de Mallorca i Eivissa, després de Sicília, després de Menorca, Sardenya, etc, etc. Per tant, és un període de molta activitat, activitat que se sustenta, d'activitat militar, que se sustenta en l'esforç pròpiament bèl·lic, però també amb l'esforç diplomàtic, amb la capacitat comercial, amb una demografia més o menys creixent, i per tant hi ha tota una sèrie de factors interns i externs que expliquen aquest potencial expansiu de Catalunya.
Avui tenim amb nosaltres amb un especialista en aquesta matèria, el professor de Paleografia i Diplomàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor Josep David Garrido, a qui agraïm moltíssim que hagi vingut avui fins aquí, fins a l'Enguàrdia. Gràcies. Professor Garrido, per què s'atura la conquesta de Jaume I? Per què no baixa més o per què baixa fins on va baixar al principi? On s'atura primer?
Bé, moltes gràcies per haver-me convidat a aquest programa, estic molt content de ser amb vosaltres, i sobre aquest tema diguem que el rei Jaume I doncs va haver de complir una sèrie de pactes anteriors que havien subscrit els seus antecessors en els castellans. Concretament, no m'agrada parlar així en la ràdio de dates perquè és un programa en definitiva divulgatiu, però direm, perquè l'oient tinga...
Sí. Una noció de quan estem parlant.
Tenim, per exemple, que en el 1151 a Navarra, a Fitero, en una... Vaja, concretament a Tudellén, una localitat que estaria al proper de l'actual Citero a Navarra, doncs els catalans i els castellans es posen d'acord sobre el repartiment de Navarra i alhora sobre les futures àrees de conquesta. Aleshores, en aquell moment, a canvi del reconeixement de l'autoritat superior d'Alfons VII de Castella, el Ramon Berenguer IV rep com a compensació el territori de València, encara per conquerir, i el de Múrcia.
O sigui, rep el que no té, ni planeja en aquells moments anar-ho a buscar.
No, en aquell moment.
Caram,
en aquell moment,
sí. Són molt orgullosos tots dos.
Són repartiments.
Molt ambiciosos, d'uns com altres.
Sí, sí. En principi era aquest pacte seria sobre la futura conquesta, la futura expansió. Bé, d'acord, què passa després? Passa que en el 1179 se signa a Cazola, una localitat que estaria a la frontera de l'Aragó amb Castella, doncs se signa un altre pacte, en aquest cas entre Alfons VIII de Castella i el comte rei, en aquest cas ja el comte rei, Alfons I de Catalunya, segon d'Aragó, el cast. Aleshores, segons aquest pacte, doncs se reconeix la sobirania plena de València, atenció, això és important, això és important, però els catalans renuncien a l'hipotètica conquesta de Múrcia. Aleshores...
O sigui, 30 anys després del primer pacte...
Exacte, exacte.
Quedarem, per tu això, per mi això, exacte. Doncs diuen, d'acord, València no hi ha problema...
No hi ha problema, per a vosaltres, com a
ara,
rei...
Ara, us pareu allà.
Us pareu allà, exactament. Aleshores, clar, arribem, diguem, a l'etapa de gran efervescència conqueridora de les terres dels catalans i castellans, i aleshores s'enfronten als territoris del sud actual del País Valencià. I aleshores es marca la línia d'Almirra. La línia d'Almirra és entre Busot i Piar i va ser signada entre Jaume I i en aquest cas era l'infant Alfons de Castella, fill primogènit de Ferran III de Castella, que després, per l'acció de Felip II, seria elevat als altars, Sant Ferran. Bé, aleshores...
Allò que s'ha conegut sempre amb l'educació tradicional, sí, Fernando III el Santo.
Exacte. Sí, sí. Aleshores, què passa? Doncs en aquesta localitat d'Almirra, que aprofita així per a dir que encara, en el poblet aquest del Camp d'Almirra, de l'Alcoià, doncs celebren una mena de, cada any, per l'agost, una mena de representació teatral sobre aquest esdeveniment. Aleshores, acorden repartir-se les conquestes del sud. O sigui, rectificar el pacte de Cazola d'anys anteriors.
Clar, perquè teòricament, segons el pacte, ja havien arribat on havien d'arribar.
Sí,
s'havia
sí,
acabat.
Exactament,
ja. La conquesta catalana o
catalana-aranesa,
diguéssim,
el problema era Xàtiva. El problema era Xàtiva. Xàtiva era, diguem, la poma de la discòrdia entre catalans i castellans. I aleshores, com Cazola teòricament posava la línia de demarcació o el punt de demarcació en la localitat de Calp, possiblement seria el Penyal d'Ifac, restava per l'interior, doncs significar quina era exactament les límits. Aleshores, el que passa en Almirra és que es posa la frontera entre la línia que és coneguda entre els historiadors de Biar-Busot, per el nom d'aquestes dues localitats. Aleshores, de Biar-Busot cap al nord, roman dins dels territoris catalano-aragonesos, del emergent regne de València, i de Biar-Busot cap al sud, cap a Castella. Això en un principi. Després les coses canviaran. Per què canviaran? Doncs canviaran perquè resulta que en el 1264 es produeix una revolta dels musulmans sotmesos, tant els de Múrcia com els de la zona de l'Andalusia. I què passa? Doncs que Alfons el Savi gairebé s'ha agafat, diguem, perdoneu-me l'expressió, en calçotets.
En aquella època no sé si hi havia calçotets, però en fi...
Allà gairebé,
calces,
gairebé, és per dir l'expressió. Sí. Aleshores, què passa? Doncs que el rei Alfons el Savi es veu impotent davant d'aquesta gran revolta instigada pels granadins, en ajuda dels marínides del Marroc, i aleshores ha de demanar al seu sogre, en aquest cas Jaume I, recordem que Alfons el Savi estava casat amb la filla de Jaume I, que era l'infanta Violant, que era reina de Castella i filla d'ell, i mare dels fills, dels successors fills
posteriorment,
fills d'Alfons el Savi. I aleshores, en aquesta revolta, doncs, a grans trets, què passa? Doncs que el rei Jaume I conquereix Múrcia en el 1265, a primers de 1266, però l'expedició comença a finals del 1265, conquereix Múrcia i fa una cosa encara més. Repobla el territori en nació de catalana lingua. Per tant, així ja tenim el problema. Perquè després tornarà el territori als castellans i què passa? No es tornarà un territori als castellans, però repoblat per gent que prové del Principat.
Parlem una miqueta de política internacional després sí. d'aquesta situació. Castella era tan important en aquells moments com posteriorment ho és? Catalunya Aragó era tan important com de vegades ens hem volgut creure? Com era la situació? Eren països allò de tercera categoria o eren de primera divisió?
Bé, a veure...
En aquell moment, eh?
Sí. Primera constatació, és un embolic, això
ja,
sempre,
ja,
eh?
Això ja,
sempre.
Això ja ho tenim clar.
Perquè Castella, dintre de la península Ibèrica, sí que té molt de més pes que Catalunya, i la prova està que la seva expansió cap al sud avança sempre una mica més ràpida que la catalana. Si veiéssim mapes de la conquesta cristiana contra l'Àndalus, sempre la frontera castellana està bastant més al sud que la frontera catalana, té més pes demogràfic, té més producció de cereals, que en aquell moment és l'aliment fonamental. Per tant, Castella té un pes notable. Catalunya, en canvi, basa bona part de la seva, del seu poder, primer en la seva presència en terres occitanes, en el segle XII, i després en la seva vocació mediterrània. Per tant, una mica aquests dos fets s'equilibren. Però cal tindre en compte moltes coses, és a dir, que a vegades Castella i la Corona d'Aragó, o la Corona de Castella i la Corona d'Aragó, actuen com aliades, però sovint també s'esterraquen. I que aquestes divisions que es produeixen en l'àmbit de la cristiandat també es produeixen en l'àmbit de l'islam. És a dir, nosaltres sempre tendim a veure els musulmans com un tot global, units, lluitant tots junts, i tampoc és veritat. És a dir, en aquests moments, és a dir, a mitjans del segle XIII, quan Jaume I està avançant cap al sud, i a finals del segle XIII, quan el seu fill i els seus nets doncs, són reis de la Corona d'Aragó, doncs resulta que el món islàmic està subdividit en molts estats o subestats. Hi ha els granadins, hi ha els marroquins, la zona del Marroc, hi ha la zona aproximadament de l'actual Algèria, per entendre'ns, hi ha la Ifriquilla, que seria la zona de Tunis, i tots ells a vegades també lluiten més o menys junts, però a vegades també s'enfronten els uns als altres. I el que fa Catalunya, o el que fa la Corona d'Aragó, és intentar moure's amb habilitat en aquest context. El primer problema, i aquest no l'hem d'oblidar mai perquè condiciona tota la política exterior catalana d'aquell període, és que Catalunya sempre té, o gairebé sempre, té l'enemistat de França i del papat. I, esclar, això és un condicionant molt dur, perquè França és la primera potència del món occidental, del món cristià de l'Europa occidental. I, evidentment, el papat tenia molt de pes a l'època. Per tant, si sempre ja d'entrada surts amb el desavantatge de que aquests et miren malament i que, si poden, t'ho fotran tot, doncs és evident que els catalans han de ser molt hàbils a l'hora d'intentar trobar aliats, negociar, fer les guerres just quan toca, però no portar-les massa enllà.
O sigui, això del pactisme català deu venir d'aleshores.
En part sí, és una prova de realisme, és a dir, tu t'has d'adaptar a un context internacional que sovint és desfavorable i que, per tant, has d'actuar amb habilitat. Què fan els catalans, per simplificar-ho molt? Doncs com que França sempre ens té mania, i el papat també, doncs buscar l'amistat dels que estan una mica més enllà. Per tant, els catalans tendeixen a buscar l'amistat anglesa, l'amistat flamenca, l'amistat de l'imperi, per contrapesar el pes de França o del papat, o buscar l'amistat dels marroquins per contrapesar els granadins, o buscar l'amistat dels granadins per contrapesar Castella. Tot això passa alhora.
Els castellans aquí són amics?
Els castellans
en aquell moment
sovint són amics de França, és a dir, tindríem Castella, França i el papat, però això canvia constantment, és a dir, les redefinicions d'aliances són constants, i provoquen un embolic. Allò dels, si intentes acostar-te en aquest període, doncs el primer que et sorprèn és que tothom va canviant de bàndols, i a vegades tens els catalans que intenten ajudar els granadins contra els castellans, a vegades els catalans que ajuden els castellans contra els granadins, a vegades els catalans i els portuguesos que volen no sé què. Per tant, és un període embolicat, i trobarem fets curiosos, com que els catalans participaran en la conquesta de Gibraltar per entregar-la a Castella, igual que cinc segles més tard participaran en la conquesta de Gibraltar per entregar-la als britànics. És a dir, que en definitiva Gibraltar ens hauria de correspondre a nosaltres perquè sempre hem sigut nosaltres que l'hem conquerit. Un cop per regalar-lo a Castella, un cop per regalar-lo a la Gran Bretanya.
Per conèixer el desenvolupament dels esdeveniments, una de les fonts més interessants és el llibre dels Fates, escrit, o com a mínim directament inspirat, pel rei Jaume I. Així es va assabentar el rei Jaume dels problemes dels castellans a Múrcia.
Us porto noves de la vostra filla, la reina Violant de Castella, muller del rei Alfons de Castella, que us vol comunicar els seus temors pel que fa a la rebel·lió del regne de Múrcia.
En bona hora sí han rebudes notícies de la meua estimada filla. Estimat rei i pare.
Com sabeu, és profund l'amor que professo per vos, com és el deure d'amar un pare bo i lleial, i que més em fereu casar amb lo rei de Castella, un dels homes més poderosos del món. I vos prego en aquesta hora que no mos deixeu desheretar els meus fills i el meu marit, que no tinc altre consell i refugi que el vostre.
Bertran de Vilanova, podeu donar confort a la meua filla. Com a pare i com a avi, tinc el compromís d'auxiliar el meu gendre, el rei de Castella. Per aquesta raó convoco el meu consell a la ciutat d'Osca, on en aquests moments és estada la meva filla.
Vaig prest a comunicar aquesta vostra voluntat a la reina, que de ben segur agrairà conèixer tan bona nova.
En guàrdia. Catalunya
Ràdio. Professor Garrido, quan el rei Jaume pobla Múrcia de catalans i de catalanoparlants, per tant, suposo que els castellans no els deu fer cap gràcia, això, no? Perquè això ho fa a propòsit, o és una mica casual, o com va la cosa?
Bé, ho fa a propòsit, sí, però vull dir, no ho fa a propòsit per quedar-se en principi amb el territori. I tampoc els castellans en aquella època ho veien com una cosa malament, vull dir, en total, en definitiva, eren cristians que anaven a poblar territori de l'islam. Hem de tenir en compte que la nostra noció actual d'estat nació o de nacionalitat no és la de l'època medieval, és totalment diferent. Nosaltres ara, una miqueta, en un esforç de romanticisme, doncs imaginem doncs, aquests conflictes que, doncs, de fet, no eren a l'època. Funcionava més aviat com un tema de control. S'havia de controlar un territori que, doncs, necessitava d'una força permanent per a poder mantenir-lo. Aleshores, per això es provoca aquesta intervenció de catalans. He de dir una cosa, que és que quan el 1264 es planteja el problema de que hi ha una revolta i el problema de que s'ha de sotmetre a aquests territoris de nou, el rei Jaume, en principi, doncs, a prec de la seva filla, accepta intervenir en Múrcia i demana ajuda tant a les Corts catalanes com a les Corts aragoneses. La qüestió en aquest moment és que les Corts aragoneses li negaran l'ajut i les Corts catalanes li acceptaran l'ajut. És per això que jo sempre he parlat, inclús el rei Jaume, vol dir, jo he parlat perquè el rei Jaume ho diu en la seva pròpia crònica, doncs que la conquesta aquesta del territori més meridional del País Valencià i Múrcia, doncs va ser una conquesta catalana. A més, en la crònica jo primer veiem que els personatges que apareixen són personatges catalans que són els que definitivament doncs, repoblaran el territori i li donarà aquesta peculiaritat lingüística. N'hi ha un problema ara, al fil de la qüestió que m'acabeu de preguntar, que és que, clar, aquesta població és catalana, s'estableix en el territori, però després està sotmesa a les lleis castellanes. Però què passa? Perquè això ho hem parlat, està tractat pels historiadors. Resulta que aquesta gent les segueixen el costum català. Per exemple, tenim notícia de que quan es produïen matrimonis, casaven, per exemple, si venien de Tortosa, segons el costum de Tortosa. Això provoca el recel en les autoritats castellanes, inclús del propi rei Alfons el Savi, que prohibeix que es facin aquests contractes civils.
Que eren molt diferents de...
Doncs tenien les seues peculiaritats. Hi ha una cosa que va fer el rei Alfons el Savi, que ja en el 1265 era rei, que és un cop s'ha establert a Múrcia, un cop el seu sogre li ha cedit Múrcia, doncs les prerrogatives del seu sogre no són anul·lades.
Clar, perquè la família tira molt sempre.
No, sí, però vaja, són anul·lades. Ell intenta...
Ah, són anul·lades, sí, perdó, havien dit que no eren anul·lades.
No, són anul·lades.
Són anul·lades.
Sí, exactament.
Caram, llavors que la família tira molt també, eh?
Sí, vull dir que Alfons el Savi el que fa és refer el regne cap a Castella. Clar, això...
Aviam, té la seva lògica, eh?
Sí, té la seva lògica, però no mos movem en les lògiques actuals, eh? O sigui, movem-nos en les lògiques medievals d'aquell... Això no senta gaire bé, en principi, a la cort catalana, però de moment ho accepta. De moment ho accepta. Després hi ha un problema afegit, que és que, clar, Múrcia aturava l'expansió per la península. I després de Múrcia tenim un altre regne en aquell moment que s'havia constituït. En aquest cas, un regne que, teòricament, estava sotmera a Castella per una mena de pacte de vassallatge, que era el regne de Granada, i una dinastia, la de Ibn al-Akhmar, Banu al-Akhmar o Banu Nasr, els nasarits, nasarites, per dir-ho d'alguna manera. Mm. Aleshores, qualsevol atac granadí, doncs, podria vindre per Múrcia, i qualsevol atac català cap a Granada havia de traspassar Múrcia. I, de fet, en aquesta etapa de transició que podem dir entre el 1266 i el 1296, que és quan els catalans tornen a Múrcia, doncs en aquesta etapa sempre n'hi ha exèrcits catalans que es mouen d'una banda a l'altra per atacar Granada, i o viceversa.
Un dels homes de confiança de Jaume I va ser Bertran de Vilanova. La seva arenga davant de les tropes catalanes que havien d'atacar Múrcia ha passat a la història del nostre país com un dels discursos més emocionants.
Fills meus, sabeu bé de quin lloc veniu i qui és el vostre pare. De tal manera, fets vull, fets d'armes, que tot el món diga qui sou i d'on veniu. I si no, prometem a Déu que us desheretarem de tot el que us hem donat.
No patiu pas, pare, que demostrarem de quin lloc venim i de qui som fills, i que per això no vos caldrà desheretar-nos.
Farem, doncs, que Bertran de Vilanova és a punt pel combat i parlarà als nostres homes.
Cavallers de Catalunya, catalans, a fe que deveu a Déu ser vassalls de qui és vostre senyor i rei, que d'avui és menester que fem honor al nostre origen i al nostre senyor i a l'Altíssim, i que ho fem amb les armes a la mà, i que aviat la nostra senyera sia aixada a l'alcàsser d'aquesta ciutat de Múrcia, que tot el món parli del bé que avui farem. Endavant, catalans!
En guàrdia.
Que tothom parli bé, que tothom parli del bé que avui farem. Això ho deia Bertran de Vilanova just abans d'escabatxinar els murcians. O sigui, no sé si...
Els granadins, perdó.
Els granadins, perdó, perdó, sí, els granadins. No sembla molt un bé gran,
diguéssim... Pels granadins segur que no.
Pels granadins segur.
No, no, vaja, hem de parlar dues coses. Anem a veure què hi havia a Múrcia abans de que intervenen els catalans. Això no ho hem dit. Suposo que és interessant, perquè sempre veiem la història des del costat dels vencedors. En aquest cas, crec que els catalans, les poques vegades en la història en què som els vencedors, després ens han estomacat prou. Però vull dir, anem a... Què va passar en aquella... Què hi havia més enllà de la frontera? Bé, en principi, doncs en el 1243, aquest territori de Múrcia, vull dir, el regne de Múrcia, és fruit de la descomposició de l'imperi almohade, aquest imperi nord-africà que havia conquerit l'Andalus. Així s'estableix una mena de regne encapçalat per la família dels Banu Hud, que teòricament estaven emparentats en aquells Banu Hud de Saragossa, de Saragossa del segle XI. Això diuen ells. Bé, el que passa és que així es produeix, doncs, una revolta contra els almohades. Hi ha una guerra civil, diguem. No entrarem a ser en detalls, perquè ara ens perdríem una miqueta, però en definitiva aquest regne, doncs l'últim aquest dels Banu Hud, que era Bahad Daula, perdoneu per l'expressió, Muhammad ibn Hud Bahad Daula, aquest senyor, que vol dir magnificència de l'estat, Bahad Daula vol dir magnificència de l'estat, tenint aquests noms tan aleshores aquest senyor, davant de la situació d'anarquia que patia l'Andalus, decideix lliurar el regne a Castella i sotmetre's. A partir d'aleshores es convertirà en el rei moro de la Reixaca. La Reixaca és un barri de Múrcia, Mudèjar. Vull dir, aquest senyor, doncs, lliura el territori. Què passa? Doncs que hi ha una sèrie de revoltes interiors en contra d'aquesta decisió. Inclús Alfons el Savi ha d'anar a Múrcia en la dècada dels 40 del segle XIII per a sotmetre aquells capdills musulmans que no estan d'acord en aquesta sessió. El que passa és que, clar, quan en 1264 Muhammad I de Granada decidís aixecar-se en armes en el recolzament dels marínides del Marroc contra Castella, aleshores es produeix també una revolució, una revolta. I aleshores entronitzen a un... Teòricament entronitzen a una mena de... una mena no, perdó, a un cabdill, a un cap partidista, era el fill de, del primer Ibn Hud, que tenia de sobrenom el Mutawakil al-Allà. Però aquest senyor li dient al Wàthiq, deixem-lo en el Wàthiq.
Sí, deixem-lo en el Wàthiq.
Perquè el Wàthiq vigi al Mutasim vigi. Deixem-lo, deixem-ho estar ara mateix a aquest senyor. També es dia Muhammad, tothom es dia Muhammad. Aleshores, aquest senyor, doncs, perdoneu, doncs aquest senyor es revolta en un principi, però té la mala sort de que Granada el que vol és controlar el territori i l'aparta. Aleshores, el que tindrem a Múrcia, quan el rei Jaume arriba, és que en principi n'hi ha un territori que està revoltat, però que està cansat de la revolta també. Perquè pensen que els granadins, o Muhammad I, Ibn Nasser, o Ibn al-Akhmar, o com vulgueu dir-li, vull dir, és que en els noms ara, com són tan llargs, que hem de sintetitzar una miqueta, el seu govern dur, basat, a més, portant, que això serà un problema molt gran, que si voleu parlem també, que és el tema de que en Granada n'hi ha una sèrie, no és, diguem, una unió. El propi regne de Granada, que s'establís, no està unit. Els Banu Nasser tenen problemes. N'hi ha una família que està en Màlaga, es Banu Esquilula o Escallola, segons diverses interpretacions.
Que estan en contra.
Estan en contra, estan en contra i batallen contra ells. Aquests uns. I després resulta que, clar, Muhammad Ibn Nasser, Muhammad I de Granada, per entendre'ns, doncs compten aquestes contingents marínides. Què passa? Que són berbers. I hi ha una cosa tradicional que efectivament existia, que és que l'andalusí, l'àrab de l'Andalus, era una miqueta... Vaja, no se sentia identificat ni en els imperis nord-africans anteriors, els quals sempre es van rebel·lar, ni en aquesta població nord-africana. Sí, parlaven àrab, però és que al nord d'Àfrica parlaven berber. Vull dir, era...
Cosins llunyans, molt llunyans.
Molt llunyans, vol dir, no estaven molt d'acord. I aleshores, per exemple, a Múrcia, el que controlaven, era precisament aquests contingents marínides que teníem el nom en àrab són Gazi. Gazi, en plural seria Guzà. En plural, però vaja, Gazi. El que passa és que Gazi n'hi ha... quan l'esmenta Ibn Khaldun, que és un historiador àrab, i la traducció d'Ibn Khaldun, quan la paraula Gazi parla de voluntat de la foi, o sigui, voluntaris de la fe, aquesta traducció francesa que fa. Bé, i alguns, diguem, autors ja de la península, doncs han utilitzat aquesta paraula. Els voluntaris de la fe, voluntaris de la fe són, estem parlant d'aquestos grups, no? Aquestos exèrcits, o aquestos contingents armats que venien a l'Andalus, en aquest cas al regne de Granada, i que combatien.
No sembla que les tropes catalanes els hi costés moltíssim la conquesta?
No.
Sembla que aquests voluntaris de la fe, a part de la fe, tenien poc disciplina militar?
No,
si estic equivocat, digui-m'ho, no és cap problema.
No, vull dir, ara mateix, si parlem d'aquesta revolta en concret, doncs l'únic fet d'armes que cita el rei Jaume, important, és quan es produeix el setge de Alhama o Alfama, si ho diguem en català, de Múrcia, doncs es produeix un enfrontament entre aquests grups de, atenció a la paraula, genets. Genets vol dir, la paraula és, evidentment, en català ha donat genet, però per què ve genet? Ve de la paraula zanata, de la zanata, o muntar a la zanata, a la geneta, és el que ha donat en català la paraula genet. Aquestos per què? Perquè muntaven, doncs, com actualment es munta. Vull dir,
amb les cames obertes.
Vaja, no, les cames obertes com un cavall medieval, no, sinó encongides.
Ah, molt bé.
D'acord? Com es munta avui dia. Això és muntar la geneta.
Però sense estrep, en aquella època. Ells portaven estrep, els àrabs.
Això són... Ells podien controlar, sí.
Sí, però controlaven el cavall.
No tenien com els... Vaja, això és un invent posterior, evidentment, això de l'estrep.
Sí.
Estava preparat per avui, però els cavallers medievals anaven en les càmeres obertes.
Sí.
Era molt diferent, a més, en tota l'armadura, que era molt diferent a aquests senyors que venien, que eren una mena de cavalleria lliullera. Però vull dir, és que la paraula ha entrat, vull dir que... ha entrat no simplement ha entrat al català, ha entrat també al castellà, la paraula ginet, i ha entrat inclús en algun topònim com per exemple la província d'Albacete, la Gineta, que és un topònim, vol dir referit a aquests, vaja, o que li recorda aquests contingents, aquestes tropes del nord d'Àfrica, aquesta tribu berber, d'on provenen els marínides, i que enviava aquestes forces a lluitar. El que passa és que si bé en aquest moment, en aquest 1266, doncs per la crònica de Jaume I, o per els testimonis que tenim, no són tan importants, sí que seran posteriorment. Sí que seran posteriorment. Perquè aquests contingents, vaja, intervindran en tot els, en tota la guerra civil, en totes les polèmiques militars, de, vaja, polèmiques polítiques del Regne de Granada, d'aquest efervescent Regne de Granada, inclús, quan toque, inclús intervindran en Catalunya i Aragó, com, bueno, concretament al Regne de València i a Castella. O sigui que, però això ja serà ja en la, en, si voleu parlem, ja serà en el 1304, 1305, 1306.
Precisament després del període de Jaume I hi ha un moment, diguéssim, un interval fins a la segona intervenció, que és del seu net segon, Jaume II. És un període molt curiós amb respecte a la política catalana aragonesa, amb respecte a Múrcia, perquè no està clar si ha d'intervenir o no ha d'intervenir, i sembla que és més aviat una peça de les relacions internacionals amb Castella que no pas l'interès directament amb Múrcia.
Sí, durant aquells 30 anys, per entendre'ns, entre la intervenció de Jaume I per retornar a Múrcia a l'obediència castellana i la intervenció de Jaume II, net de Jaume I, doncs aquells 30 anys Catalunya una mica juga allò que dèiem al principi, com pot, i utilitza Múrcia com una peça per intercanviar. Hi ha algunes campanyes, tots aquests enfrontaments interns entre els propis musulmans, però també hi ha desconfiances entre els cristians, i per tant Múrcia, a veure, en el fons els catalans sí que tenien un interès, en baixar avall, en anar més cap al sud, per donar continuïtat a tot aquest embolic que hem presentat fins ara. Doncs la idea pels catalans, i que això explica perquè els catalans sí que hi volen anar i els aragonesos no hi tenen cap, no els hi fa gràcia, és que, esclar, els catalans no només volen guanyar territori, sinó que sobretot volen guanyar control de costa. I Cartagena és un port importantíssim, ho havia estat a l'època dels cartagenes i dels romans, ho és encara ara per les flotes que volen controlar el Mediterrani. Pels catalans Cartagena els hi feia tilín, i Múrcia els hi feia tilín, i encara més enllà Almeria els hi feia tilín, perquè si tu controlaves evidentment València i el port d'Alacant i el port de Cartagena i el port d'Almeria, doncs et garanties la comunicació més o menys segura cap als mercats del nord d'Àfrica, que pels catalans també eren molt importants. És a dir, insisteixo, no ens hem d'imaginar una guerra permanent de com que els catalans són cristians, lluiten contra tots els musulmans que troben. No, en absolut, i a vegades al contrari. Vull dir que els catalans tenien doncs, colònies comercials situades a totes les grans ciutats i petites ciutats del nord de l'Àfrica, i allà hi tenien magatzems, i tenien representants, funcionaris del rei, que estaven en aquestes ciutats musulmanes i que cobraven duanes en els que anaven a comerciar amb els musulmans. És a dir, les duanes musulmanes, en part, estaven controlades pels catalans, almenys durant molt de temps.
O sigui, anem a lluitar amb aquests musulmans del costat, sí, perquè així podrem comerciar millor amb els musulmans d'enllà.
De més enllà. I a més, en aquests, si els hi donem un cop de pal, doncs els obligarem a després a negociar més amb nosaltres. Vull dir que, clar, els catalans, Múrcia és una peça que a veure, clar, no se la poden quedar directament, perquè a més hi ha Castella allà al costat i evidentment hi ha els granadins que també apreten, però sí que no deixa de ser atractiva, i encara més enllà, Almeria, i per això hi haurà una campanya el 1310 i el 1311, que és garantir aquesta ruta. Pensem una altra cosa, a l'època, quan en la documentació surt l'expressió la ruta d'Espanya, pels catalans, la ruta d'Espanya no és la Nacional 2 que de Barcelona a Madrid, ni la Renfe de Saragossa i no sé què, és la ruta del mar. És a dir, la ruta d'Espanya és la ruta que surt de Barcelona i va seguint la costa i
arriba... Tot el cabotatge,
segurament. Exacte, sí, vas cabotant de Barcelona a Tarragona, doncs a Tortosa, per entendre'ns, València, Alacant, Múrcia, i anar a buscar Espanya, per ells, és bàsicament Sevilla i la zona de la Bètica, i perquè, esclar, portar un tren de mules, és a dir, tot de mules, a peu, a través dels Monegros, i tot això no tenia cap sentit. És a dir, que el que es feia era cabotar per mar. Per tant, Múrcia juga un paper molt important per ella mateixa com a territori, evidentment per la seva horta i la seva riquesa, però a més com a peça en el context internacional, que és de la presència catalana al nord de l'Àfrica, de les relacions comercials de Catalunya amb Castella i amb tota la vall del Guadalquivir, també en Portugal, i per tant juga un paper important. I els catalans han de maniobrar amb habilitat per no fer enfadar mai del tot a Castella, però per no perdre la seva presència i els seus interessos en tota aquesta àrea que resulta vital per l'economia catalana del període.
La crònica de Ramon Muntaner, l'escriptor que acompanyaria els almogàvers en les seves campanyes vicentines, ens explica la intervenció catalana. I també ho fa, d'una altra manera, és clar, la crònica de Ferran IV, el rei de Castella.
I com la dita ciutat de Múrcia ha estat presa, fou poblada tota de catalans. I així mateix, Oriola, Elx, Alacant, Guardamar, Cartagènia i los altres llocs. Sí, si et certs que tots aquests qui en la dita ciutat de Múrcia i en los d'abans dits llocs són, parlen el més vell catalanesc del món.
En este tiempo mismo, movió el rey de Aragón con su hueste, y fue al reino de Murcia, y por consejo de los de la tierra, que eran catalanes, diéronsele todas las villas y los castillos, salvo el de Lorca, que moraban castellanos, y otros sí, Alcalá y Mula.
En Guàrdia. Catalunya
Ràdio. Professor Garrido, per què esdevé llavors aquesta campanya militar de Jaume II, del net de Jaume I? Perquè la situació semblava bastant estable dins de la inestabilitat del moment, no?
La veritat, la veritat?
La veritat, la veritat.
La veritat és que els castellans no van complir els pactes. I aleshores el Jaume II es troba en les mans lliures de poder intervenir i infringir un càstig a Castella. En aquest cas sotmet allò que sempre s'havia cregut que era una mena de, perdoneu-me per l'expressió, Catalunya irredempta.
Ja.
Perdoneu-me per l'expressió perquè no es deu a aquesta època, suposo que ni aquí me criticarà, però vull dir que era això. Hi havia una població de parla catalana, una població catalana, en un territori doncs, que no corresponia doncs, a Castell, vull dir, a la realitat castellana. Aleshores actua. I actua perquè, bé, clar, si hem de parlar de una miqueta dels precedents. Segur que Jaume I mor en 1276 i és succeït pel seu fill, Pere, que serà Pere II de Catalunya, tercer d'Aragó, que l'hem conegut, o vaja, li hem posat l'epítet del gran, el gran perquè va conquerir Sicília. La conquesta de Sicília, pel casament de Pere amb Constança de Hohenstaufen, doncs, clar, esdevé un problema internacional. Sobretot perquè Catalunya s'enfronta contra dos grans rivals, com és el papat i França. Ha sigut un gran problema, és conquerir Sicília, definitivament, sí, però vaja, a canvi de hipotecar el futur de les relacions internacionals de la corona catalana aragonesa. Quan Pere el Gran mor en el 1285, li succeeix el seu fill primogènit als territoris peninsulars de la corona catalana aragonesa, que serà Alfons el Franc.
Aquest net, per tant, de Jaume I.
Sí, sí, el que passa és que mor sense descendència, mor molt aviat, i en el 1291 és substituït per l'aleshores rei de Sicília,
és el seu germà petit,
Jaume II de Sicília. Jaume II havia lluitat contra els angevins, és a dir, contra els francesos a Sicília i a Nàpols, i en aquest moment torna cap als seus territoris, cap a la terra on va néixer. Hem de dir una cosa, que tant Pere com Alfons com Jaume van néixer a València, el qual, vaja, em sento orgullós com a valencià de que aquests dos grans catalans van néixer en el meu país, vaja, en la meva regió dintre del país. I aleshores torna al territori i es troba que en aquest cas el rei de Castella doncs li fa una miqueta, vaja, intenta ensarronar-lo, com diria avui dia, sí. Intenta ensarronar-lo, i el rei de Castella intenta intervenir en els afers que enfronten la monarquia catalana aragonesa.
Que era un rei molt hàbil, el rei castellà.
No, Sanç IV no.
Sants Quart no era...
No, no em sembla a mi, vull dir. No em sembla que era molt hàbil. Crec que va ficar la pata més d'una ocasió.
No, almenys era molt bèstia. Molt, sí, molt bruto.
Sí. I es va rebel·lar contra son pare, son pare el va maleir. Vaja, és... Son pare era Alfons el Savi, vull dir. Sants Quart es va rebel·lar contra son pare i vaja, era un personatge bastant, bastant curiós, vull dir. No era molt destre en política internacional perquè, vaja, va portar grans problemes que tindria la corona catalana aragonesa i que després heretaria el seu fill, que és Ferran Quart. Uh-huh. Que els castellans li posen el nom de l'emplazado. Sants Quart és el bravo, no sé per què, però el bravo, i Ferran Quart seria l'emplazado. Però, en fi, la qüestió és que la situació internacional doncs no li acaba de... O sigui, o les relacions amb Castella no li acaben d'alegrar molt a Jaume II. I Jaume II, quan té les mans lliures a Itàlia, diu, ara veureu. Ara me les pagareu. El nom de mon pare i del meu germà. I aleshores entra com una tromba, utilitzem aquesta expressió perquè l'utilitzen inclús els historiadors castellans, entra en el regne de Múrcia i el conquereix tot, vaja, pràcticament tot, llevat en aquella primera expedició, llevat d'unes petites localitats, com Mula i Llorca. Però ho conquereix tot. És molt interessant aquest episodi perquè, vaja, ja que hem parlat abans de Bertran de Vilanova i la seva arenga, doncs després està també l'èpica conquesta del castell d'Alacant. Vaja, jo com a alacantí doncs sempre també m'he sent també identificat en aquesta, perquè jo sempre m'imagino quan visito el castell de Santa Bàrbara en Alacant, sí, que aprofite...
Els que no ho coneguin, està molt amunt, però és un lloc molt escarpat, diguéssim.
Aprofite així en els micròfons de Catalunya Ràdio per animar a tots els catalans del Principat que coneguen el sud i que vinguen al sud, que els reprem en els braços ben oberts i els ensenyarem totes aquestes glòries pàtries. Però, en fi, això d'una banda, aquesta conquesta d'Alacant, en principi és fàcil, vaja, total, que en el 1296 se conquereix tot. Se torna a conquerir, lleva d'algunes petites places, sí? Se conquereix el regne de Múrcia, i el que passa, una vegada conquerit, doncs, Jaume II, doncs, l'anexiona i intenta donar-li una particularitat jurídica. I com estem en un marc confederal, doncs el regne de Múrcia, el regne, diguem-lo en propietat català de Múrcia, li és donada una categoria jurídica. Igual. Inclús se li donen uns furs per a tot el regne.
Igual que el regne de València, exacte, igual que el Principat de Catalunya, igual que la...
Exacte, se li dona una... El títol de rei de Múrcia, sí, és un territori rei de Múrcia, en uns furs. Després hi ha una cosa molt curiosa que cal així parlar una miqueta. Ja sabeu, vaja, m'ho presentat, jo soc paleògraf. Soc paleògraf i també estudiós del català medieval. Hi ha una cosa molt curiosa. Clar, eren catalans, però que vivien sota l'administració castellana. Aleshores, els notaris utilitzaven un tipus de lletra, és que és molt curiós, un tipus de lletra castellana. Diguem que en aquella època s'utilitzava una gòtica cursiva catalana per als documents catalans i una gòtica cursiva castellana per als documents castellans. Aleshores, aquestes persones que sabien parlar el català, doncs, quan envien al rei, les cartes les envien
per la influència
en català, sí. Però utilitzen les formes gràcies, sí. Les formes gràfiques d'aquestes, vaja, no és que foren molt diferents, però vaja, n'hi havia, si més no poden dir en la fesomia, doncs
divergències. Es veien diferents, sí.
No, estaven acostumats a escriure en aquestes maneres i aquesta gent escriu en català, però a la manera, vull dir, per dir-ho a la manera castellana.
Curiós, sí,
perdó, sí. Per la redundància.
Sí, sí.
I és molt curiós perquè aquests usos gràfics, jo els he... Vaja, els he... Perdoneu. Els he localitzat fins a pràcticament els anys 20 del segle XIV, els anys 30, doncs encara he trobat documents en el territori, doncs que utilitzen en català, però en aquests usos gràfics de particularitat castellana. Vull dir que existia, diguem, una mena de...
Sí, una barreja, una barreja.
O sigui, a conseqüència d'aquest segle XIII tan mogut, podem dir. Però, en fi, per entendre's, el que passa és que jo, primer... doncs contestant finalment la pregunta, es troba davant d'una situació de que Castella traeix els pactes signats.
Jaume II,
es troba conquerir el territori i què passarà? Doncs ara ho veurem què passarà. Després, el que passarà serà que després de guerra, en el 1304, arribaran a un pacte i dividiran el territori. Aquesta línia del Mirra que hem parlat abans, doncs quedarà una miqueta més avall.
La baixen, diguéssim.
Per dir-ho d'alguna manera.
I seria ara la frontera actual del País Valencià o aproximadament?
Aproximadament, sí. En algunes particularitats, que vos ho explique per a bon coneixement de tots els catalans que esteu sentint en aquest moment la ràdio. Primerament, el nostre company, el Junqueras, ha parlat de Cartagena. Perdoneu... Allà, ho has de discrepar avui, també.
No,
també
aquí,
també, per fer una miqueta de discutatió.
S'ha discrepat.
Cartagena no era tan important com semblava. Va ser molt important en època anterior, però en aquell moment no li donaven la importància que inclús en el futur tindrà. Inclús en el futur tindrà. Per què dic això? Perquè quan es produeix en agost del 1304, concretament el 8 d'agost del 1304, se signa el Tractat d'Almirra, de Torrelles, Torrelles, estem així confonent una miqueta. Sí, medievalistes sí. Tenim això, que venen noms, dates, i sempre estem una miqueta confosos quan parlem, i més quan estem parlant ara mateix en una ràdio. Sí. Però m'heu de disculpar, Bé, Tracte de Torrella, se dividís el Tracte de Múrcia. I què passa? A quin acord arriben catalans i castellans? Doncs, des de Villena queda per a Catalunya i Aragó.
Sí, Villena és...
Però atenció a Villena, sí, però atenció a Villena. Villena pertanyia ni més que a en Joan Manuel, o en Juan Manuel, o don Juan Manuel, el del conde Luganor, que era un senyor, digue-lo en castellà, un pendenciero de l'època. Sí. Dic aquesta paraula perquè m'agrada.
Sí, sí,
és una paraula molt,
molt... Molt bonica, sí.
I per a un castellà, doncs, sempre se li pot. Sí, sí, sí. Aquest senyor, doncs, era un senyor, vaja, que...
Seguint el castellà, d'Armes Tomar.
D'Armes Tomar, sí, bé, seguint el castellà, disculpeu-nos, però vaja, com estem parlant d'un home castellà, doncs aquest senyor exigeix una sèrie de compromisos quan perd ells, el senyor d'ells. Quan li conquesten ells, ell protesta davant de l'acord de...
S'empipa, sí, sí.
Exacte, s'empipa molt. Davant de l'acord de Ferran IV, l'emplazado, o diguem-lo en català, l'emplaçat, que en aquell moment era un xiquet, vaja, un nen d'uns 4 anys, i la que portava la regència era la Maria de Molina. Aleshores, protesta, i per fer-lo callar, diuen, bé, no parles més. Vaja, en aquell moment la cort castellana estava en cuellas. Li diu, no protestes més. A canvi d'ells, te donarem Alcaraz. Mentre no tinguem ells, perquè ells pensaven guanyar la guerra. La guerra no la van guanyar mai. Te donarem Alcaraz. Bé, li van donar la vida d'Alcaraz, Joan Manuel va parlar, li va callar la boca, diu, bé, de moment tinc això, però evidentment ells era molt important en aquell moment. Pensem que ells, com per exemple, el propi rei Jaume I, en un primer moment, la seva crònica recull que collia més pa que Múrcia. Bé, sinònim de riquea, de riquesa, respecte a altres territoris de l'Àndalus. En aquest cas, de la rodalia, dels voltants. Bé, doncs el...
Sí, estàvem fent una mica aquesta divisió que quedarà...
Sí, no, estem... Sí, sí. Bé, quan es produeix aquesta divisió, tenim Villena... Villena, en principi, és per a Catalunya i Aragó, però sota la sobirania feudal de Joan Manuel, i després una línia que actualment doncs és l'actual línia divisora de les províncies d'Alacant i Múrcia, amb l'excepció de que en aquell moment, i atenció, Jumella, castellà Jumilla, sí, també és reconeguda per la Catalunya i Aragó, Llecla no, i després Cartagena, sí.
Cartagena seria catalano-aragonesa.
Sí, el que passa és que, clar, el que passa és que Ferran IV, doncs li demana, davant de la situació, que el compense per perdre Alcaraz, la vila d'Alcaraz, que li la cedís a Joan Manuel. I aleshores, el nostre rei sempre ha sigut molt dadivosos.
Sí, això sí que ho tenim.
Sempre molt dadivosos. Fama, sí. Bueno, sembla que no, en principi sí, la fama. Això de criar fama i llitat a dormir.
Sí, sí.
Però, en fi, resulta que Cartagena la cedixen a Castella.
Fantàstic.
I en el 1305, en l'acord d'ells, que es diu 1305, definitivament se fa la frontera amb Jumella, això sí, dintre de la corona catalana aragonesa, Jumella es perdrà més endavant, igual que Villena, però Cartagena i tot el camp de Cartagena, que atenció, us diré, el que és toponímia, antroponímia, està molt catalanitzat encara. Vull dir, no es parla el català, però sí que està molt catalanitzat. Doncs es perd definitivament.
Professor Garrido, jo ho sento, però no tenim realment més temps, hem d'acabar aquí. I tots els temes són inesgotables, eh? És que vostè posa una cara i diu, ai, quina llàstima amb el que m'he deixat de dir. Segur, perquè, en fi, ens passa a cada enguàrdia, això és inevitable. Moltíssimes gràcies, doctor Manera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per la seva presència.
Moltes gràcies a vosaltres.
Professor Junqueras, no és que tinguem gaire més temps, però...
No, només anava a dir que això de la generositat dels catalans, per entendre-ho, Jaume II el Just ve precedit pel seu germà gran, anomenat el liberal per la seva generositat, sí, i ve succeït pel seu propi fill, Alfons el Benigne. És a dir, que molt hem tingut uns reis bonic, molt
això.
Bons, sempre.
És molt bonic, això. Sí. Vostè ha estat a Cartagena, per cert?
Doncs no, però no. Hi haurem d'anar.
Sí, potser sí.
O no, o no ens hi perdem res.
Jo us convido a Alacant, eh?
Alacant és una altra cosa. Alacant és una altra cosa. Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia, una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Alpena. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Ràzquim. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.
Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Dolors Sans, Jaume Cardús i Albert Roig.
La.